A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 20 minuts al nostre habitual temps de família des del centre de reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, bon dia, Verona.
Bon dia.
Estàvem bé, vam començar amb allò de les pors i vam començar amb aquella confiança que hi ha d'haver entre pares i fills i pares, perquè el fill o la filla pugui sortir de casa amb una certa tranquil·litat per part dels pares sense que es neguiteixin massa. I seva mentida com de grans som igual, no? Els fills pensen en si el pare que pugui viure més o menys sol i es fa gran, que quan surti de casa...
Dius quan els pares es fan
grans.
Quan
els pares es fan grans.
Quan els fills es fan grans i els pares també.
I els pares també.
I, sí.
I quan surten de casa, que no passi res, que no caigui, que no tal, clar, etcètera, etcètera.
És que la por acompanya els sentiments d'estimació. No només, però també. És a dir, que les persones que... És a dir, preocupar-te i patir per les persones que estimes forma part de la mateixa estimació.
D'acord. Fins a cert punt, suposo, com ens havies dit alguna vegada, no?
Clar, és a dir, que això no es pot convertir en un motiu de patiment constant per coses que no passen. No? Perquè si no és com viure una pel·lícula
sí, sí.
de terror...
Si l'avi no cau, no cal patir més del necessari per si cau un dia.
Exactament. O en tot cas, cal prendre les mesures necessàries... preveient que això pugui passar, és a dir, que ha de tenir, no sé, un bon seguro, ha de tenir a qui trucar, ha de tenir...
Hi ha uns... Sí, 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 hi ha tot un seguit de...
Exactament, de pulsera, que no sé què, per avisar, això sí. Però diríem, no, arribar a un no viure per aquestes qüestions, més que res, perquè no serveix per res. Si tu dius, bueno, jo patiré el doble, però l'avi estarà molt millor, dius, bueno, encara té un sentit. Però si tu pateixes el doble i no modifiquen res la situació, només fas que patir.
Ara, qui t'escolti, i fins i tot nosaltres mateixos, podem pensar, però és clar, què hi podem fer?
És una bona pregunta.
I abans de passar, diguem-ne, a l'àmbit domèstic, quan som menuts, i li dèiem a en Roman, doncs, oi, quan comencem a gatejar, a tocar els endolls i totes aquestes altres pors casolanes o dins de l'àmbit de la casa... Hi ha quelcom de por en el patir o no? O patir és una cosa i tenir por és una altra cosa?
O sigui, no, el patiment és una cosa molt més global que la por. Podem patir de moltes coses, fins i tot d'amor. No? Però la por pot comportar un patiment també.
Un patiment també.
No? Hem passat determinats umbrals o llindars. No?
Però no són...
la mateixa cosa.
No són la mateixa cosa.
No.
D'acord.
No. Ja, diríem, per exemple, un panel llunyà de la por, diríem, potser més psíquic, que és l'angoixa, també genera patiment. Però, per exemple, forma part de la definició d'angoixa. No? Va acompanyat d'un displaer, d'un dolor psíquic, que a diferència de la por no té un objecte clar. És a dir, no, és difícil d'identificar què és el que la provoca.
D'acord. És a dir, en canvi sí que podem definir que podem tenir por, no ho sé, als gossos. Podem tenir por...
De vegades pot ser por als gossos o de vegades pot ser justament una vessant de l'angoixa. No? És a dir, justament pot ser una fòbia als gossos. Què és diferent que tenir por als gossos?
Vaja.
Sí, ja canvia bastant.
D'acord.
Canvia bastant.
Tots tenim fòbia a alguna cosa?
A veure, el que passa és que depèn de com definim fòbia.
D'acord.
És a dir, la fòbia, en tant mecanisme...
Tot és tan matisable. És a dir, entre que no ens agradin algunes coses o tenir fòbia a algunes coses, hi ha, sí, una llarga,
allà,
hi ha una llarga distància, no?
Tot és matisable, tot és llenguatge. Tenim aquesta fantàstica peculiaritat i particularitat que som certs de llenguatge. Aleshores, i més en el camp de lo psíquic, encara més. O sigui, no tenim més realitat que la lingüística. Vull dir, si no definim, si no matitzem, si no diferenciem, doncs ens quedem sense camp. No? És a dir, si... Aleshores, hem de filar prim.
Tantes vegades ens ho has dit, no? Quan pares i fills conversen, i el pare... Què et passa? I no hi ha, diguem-ne, una frase o una resposta que pugui explicar exactament o que pugui fer entendre a l'altre el que veritablement passa.
Bueno, és que això és transmetre a un altre.
Allò que passa, si és que...
I saber el que a un li passa també costa. Jo, una cosa que diríem, valorant la paraula, tot el que l'hem de valorar i agraint-li tot el que l'hem d'agrair,
Hi ha coses que no es poden explicar?
Hi ha coses que van més enllà de la paraula. Vull dir, que hi ha coses que fan de llenguatge. L'actitud, si veus el nano tot moix, tot no sé què, no li preguntes què li passa, perquè és obvi que li passa alguna cosa. Si ja t'has adonat que li passa alguna cosa, en comptes de que, a més de que li passi el que li passa, si trobi, en què donar comptes d'això que li passa, potser acompanya'l, fes-li costat, no? Passa-li un braç, jo què sé, digue-li, veig que avui potser que fem una altra cosa, en comptes de fem una altra.
O sigui,
és a dir, tenim
altres formes d'expressar el que ens passa que no és estrictament el llenguatge parlat.
Efectivament. I moltes vegades el llenguatge,
cares, les expressions,
tal qual, les actituds.
Bé, quan som petits, suposo que devem ser un mostrari de tot això, no? Perquè gairebé fem més cares que no pas parlem moltes vegades.
Fem cara, fem crits, fem brams,
fem de tot, no?
De tot. Fa poc vaig estar unes jornades i és sorprenent, no? De vegades també em passa quan escolto Ponset, no? Aquests científics són únics. L'altre dia no sé què deia en Ponset, de que hi ha pocs estudis de com, diríem, el fet de les emocions de la mare, que té una importància, diríem, en l'embaràs. Dius, caram, però que brutal, no? Quin descobriment. Però que necessita fer un experiment científic per saber que hi ha sentiments, que això afecta l'embarassada, quan són coses, diguem, que qualsevol mare sap, més o menys, i es deu saber de la nit dels temps.
Segurament perquè no sé si ens educa algú en les emocions o no. En un article aquesta setmana a La Vanguardia apareixia el resultat d'un estudi en què els especialistes deien o apuntaven que l'escola també havia d'educar en les emocions, i estàvem nosaltres pensant si això s'educa o no s'educa, això de...
Ja, està bé, és una bona pregunta. Diríem, tot depèn del concepte d'educació que tinguis, no? Jo crec que l'escola el que fa és socialitzar. Aleshores, en lo social, òbviament apareixen emocions, però em sembla que l'educació, en certa mesura, uniformitza. I jo crec que les emocions no toca uniformitzar-les.
Fem,
no?,
un parèntesi i t'explico aquest article.
Endavant.
I a veure si pares, mares es poden sentir identificats més o menys amb el que diuen els especialistes. Deia La Vanguardia, un article de la periodista Maite Gutiérrez. Dos alumnes de 10 anys es barallen a classe. Generen aldarull, no són capaços de calmar-se, a casa els ànims també van encesos, els seus problemes a l'aula continuen i acaben creant un clima de tensió que es trasllada a altres companys. Segurament una situació, diguem-ne, no direm que típica, però que en més d'una ocasió algú es deu haver pogut trobar quan era petita a classe. En aquest ambient d'agitació resulta més difícil treballar i els resultats acadèmics se'n ressenteixen. El darrer informe Faros, presentat ahir sobre salut de la infantesa i l'adolescència de l'Hospital Sant Joan de Déu, dona la veu d'alerta sobre aquestes situacions comuns en algunes aules i llença un advertiment. El benestar emocional influeix directament en el progrés acadèmic.
També, brillant.
Ja ho sé que em dius brillant, però jo t'ho dic.
Sí.
Fa falta un estudi ara per mi.
Estem en la ciència de l'evident, no? És a dir, fan falta dues cames per anar caminant a col·le. Sí, és veritat. Necessitem un cervell que ens habiliti, sí, també. Uns pulmons per anar respirant.
Ja sabia que em diries això. Però
l'únic tema, el problema és que aquest tipus de... Efectivament, o sigui,
que les... Si no estem bé, no fem les coses bé.
Exacte.
I aleshores, si estem bé, fem les coses millor.
Clar, aquí, per anar una mica així radical, serien, tens dues posicions. Una en sinistra, eh? Dos gossos es barallen, bueno, li dones picant amb un, li poses un tapaboc a l'altre, sí. Fas una sèrie de modificacions conductuals perquè no es barallin. L'altra és tenir una posició una mica més interrogant i curiosa. Això és expressió de què? Per aquí surt alguna referència a la família.
Sí, sí.
Serà que aquest nano que està visquent és que situacions que li promouen una agressivitat és el modus operandi, la manera de resoldre les diferències a casa, és a base de grits i de pegar-se. Aleshores, que això, els mestres han d'intervenir sobre aquestes qüestions, és una evidència, és una obvietat. Clar que han d'intervenir. Que, de quina manera? O sigui, una, tallant-ho. És a dir, no al lugar. No és aquí, ni és la forma, ni el lloc, ni la manera. Vale, això es talla. I a partir d'aquí ha de començar, diríem, un cert treball d'averiguar, de veure, és a dir, si és un fet puntual, si passa sempre entre aquests dos, si passa amb uns altres, és a dir, posar-se una mica tafaners, i en el bon sentit de la paraula. Què és el que passa? Que cada vegada l'ambient a les escoles i als instituts no va millorant. Dic la disposició dels mestres i dels professors, davant també de la situació sociopolítica, econòmica, que els hi afecta, bueno, doncs sempre ha passat que el mestre, sobretot, i el professor també, han hagut d'anar una mica més enllà de l'estricte compliment del seu deure.
És que precisament aquesta informació acaba apel·lant allò de sempre. Ara l'escola també ha de fer aquesta feina d'educar les emocions, o veritablement ens eduquem a les emocions a casa, amb els familiars, a l'escola socialitzant, en la vida quotidiana, etc etc.
És que, a veure, això no implica una manca d'educació. Implica una manifestació emotiva o emocional. I el que la provoca no és una absència d'educació, amb la qual la solució tampoc serà educar, sinó una altra forma d'intervenció que tingui més en compte la significació d'aquestes manifestacions.
Ara no sé si ho podem així matisar una mica. Una persona es pot comportar perfectament a tot arreu i, en canvi, està emocionalment fet un desastre.
Sí.
Et refereixes a això, eh?
Per exemple.
Per exemple.
Sí, és a dir, el que em vinc a referir és que les expressions, les manifestacions, diríem, una cosa és dir, això no s'ha de permetre, el que aquest tipus de confrontacions generen, o sigui, impacten sobre el grup, amb la qual, per exemple, molt abans hauríem de parlar de la formació del mestre i dels professors en el treball grupal, que és una cosa que ni figura dintre les assignatures que estudien a la carrera. Amb la qual dius, vaja, és curiós, no? Tots mestres particulars, no? O sigui, tot això que és... Sí, no, també els hi donen coses al grup. Bueno, fem el grup això, fer allò. Però diríem, un coneixement sobre les dinàmiques dels grups, sobre el lloc del mestre en funció de la dinàmica de les intervencions, molt poc o zero. Aleshores, el que s'ha de saber és que com a líder d'aquell grup, el mestre ha de tallar i no ha de permetre determinades coses perquè té un efecte sobre tot el grup. Efectivament s'angoixaran, efectivament s'inquietaran.
Es mirarà comunicant tot aquesta...
Fa un efecte de contagi, diríem. No sé si pot ser de l'agressivitat o pot ser de pors, no? De quedar espantats.
Davant no? del que s'acaba de veure.
Efectivament,
no?
Efectivament.
Les nostres primeres emocions, o diguem-ne així, la nostra primera forma d'expressar emocions és riure o plorar.
Riure o plorar, no ho sé, també primera dius evolutivament,
sí, quan el primer que fem que demostra com estem,
plorar sobretot.
Plorar
sobretot, aquesta és la primera.
Aquesta és la primera.
Sí, primeríssima.
Aquesta és la primera. No té res a veure aquest plorar amb el plorar que molts pares i mares ens han vist quan hem ficat els ditets a l'endoll de la corrent. Això és un altre plor.
No sé ni si ploren, quan fiquen els dits a la corrent, no sé si es queden...
Home, caram, sí que
es queden
sí que
més siderats que una altra cosa, els pobres. A veure, Jo crec que l'inicial aquest, més que plor, és una barreja de plor i crit, és a dir, perquè no té un sentit de del plorar de més gran, que és per tristesa o per alegria, que també plorem
de felicitat.
Sí, sí, sí. De vegades d'emoció, no? Una emoció forta.
És com ho fem servir. En canvi, aquí sí que fem servir. El fem servir habitualment, en alguns casos, el terme m'he emocionat, sí, o està plorant d'emoció.
Clar, clar, clar. De vegades és d'alegria, és de tendresa...
Però vull dir, fem servir plora d'alegria, plora de però plora d'emoció. I quan parlem d'emoció estem parlant d'alguna cosa ja bastant més elevada, per dir-ho d'alguna forma, no?
Sí.
Però de petits, quan plorem, allò, som petits...
Sí. El nadó és, el que té és un crit, en principi, no? És un bram que, justament, que algú li haurà de donar algun sentit a aquest bram.
De bramar ja bramem ja després.
Sí, però, per exemple, però més despotriquem o cridem, no? O ens enrabiem o fem altres coses. Però és la primera forma d'expressió d'estats interns, diguem, deguts a... a veure, com dir-ho, malestars o necessitats lligades al món extern, és a dir, alimentació, fred, calor, incomoditat, i a les internes, necessitat de companyia, de sentir tendresa o es fa per mitjà de crit.
D'acord, no és por, però els pares pateixen si ens veuen plorar.
A veure, aquí hem de contextualitzar molt.
Vinga.
Perquè diríem, el nano molt ploraner ja no entendreix a ningú. Si és un recurs excessivament utilitzat, plora, no li facis cas que plora per qualsevol cosa. A veure, plorar és això, com la punta de l'iceberg, no? De veure què és el que porta a plorar. És a dir, jo crec que plorar sols no vol dir massa res. No vol dir massa res. De vegades es plora d'això, de frustració, de ràbia. Plora de ràbia. Nens, hi ha nens que ploren de ràbia.
A vegades ens havies dit que de ben petits riem, però com un acte reflex, gairebé.
Sí, sí.
A nou plor no passa això?
No. Però perquè justament, perquè és més crit que plor.
D'acord.
Però
és a dir, quan plorem o cridem amb intenció, és a dir, hi ha alguna cosa.
Absolutament.
I quan riem podem riure, bé, com quan som grans a vegades ens veia de la risa tonta, doncs veritablement no saps com, però...
Ah, bueno, serà tonta, però és risa.
Però és risa,
sí,
d'acord.
La risa, el riure viu una mica més endavant. El somriure, estem... Somriure bé cap als... No, però a cap de poc. Es poden partir la caixa, eh? Els bebès de 3 mesos, però rient a carcajada límpia. I fer, diríem...
Sí, jo els pares 5, i els familiars... 5,
10, 15 minuts de riure,
I els pares i familiars amb un pitet
d'aquí
allà baix, no?
Ara, exactament.
Entre els 15 minuts de riure o els 15 minuts de plor...
Bueno, és veritat, a veure, que els pares...
El plor fa patir.
El plor fa patir.
Fa patir.
A veure, diríem, és el recurs que té el nadó perquè li facin cas. Imagina't si les mares fossin insensibles
al plor.
Al plor. Anirien luïts, pobre nadons. En canvi, o sigui, justament de vegades, pel veí del cantó, sentir plorar el nadó l'inquieta enormement. I no és ni el seu fill. Però, és a dir, té aquesta propietat el crit del nadó.
És cert,
sí,
això,
sí, d'encongir el cor, d'inquietar, de dir algú que li fa, que atengui...
Que faci alguna cosa.
Exactament, algú que faci alguna cosa.
I en canvi el plor pot ser plor per frustració, plor per incomoditat, plor per no tenir companyia, plor per tenir gana... Plor...
A veure, el plor, el que passa és que a mi prefereixo parlar de crit. És un crit que fa el nadó. Brama, crida, o sigui, no, és la manera que té de reclam, és un reclam el que està fent. Dic perquè el plorar és una emoció, o sigui, respon potser a emocions més concretes, una mica més elaborades, que el nadó no està per, encara no està per...
D'acord, encara que plori, no podem parlar tant de plor com parlaríem quan tenim 4 anys, 5 anys, 6 anys.
Quan surt de l'escola plorant,
D'acord.
O quan li prenen no sé què al parc, ja en té 2 anys, li prenen el cubell. Això
ja és un plor emocional, per dir-ho així.
Exactament.
Però el plor primer és de cridar pel que sigui.
És de missatge, sí.
És de missatge,
és de
directament.
Missatge. És un SOS.
D'acord. I quan riu també és un missatge.
I quan riu, que ja ve una mica més enllà, vull dir, ja com a mínim dos mesos de viure, implica és un somriure social, és a dir, és la manera de retribuir sobretot a la mare això que li està donant, i li dona alguna cosa que sap que serà molt valorada per la mare, perquè ho ha vist, perquè li surt de fer, però diríem perquè ja està molt humanitzat. És una cosa ben curiosa, els únics que somriem som els humans, no hi ha cap bitxo que somrigui. Curiós, no? Els bitxos no somriuen.
No.
O que sapiguem, vaja, no fan l'efecte.
Però en canvi sí que els podem interpretar, de si estan bé o no.
Això sí. Veus? Per això són altres formes de llenguatge. Però el somriure és una cosa molt humana.
Vaja, sense anar massa lluny. Allò famós del gos que remena la cua, diguem-ne que el gos no somriu, però sabem que està feliç l'animal, que està content, oi?
Sí, sí.
Vaja.
O de vegades és un genial. Bueno,
però en el cas nostre, comencem a néixer queixant-nos, bàsicament.
Sí, sí. A veure...
Això ens deu marcar tota la vida. Quan només començar, ja ens queixem.
Diríem que la primera manifestació de que respirem és el bram.
És el bram.
Fixa't, o sigui, que la clàssica és si el nadó quan neix no plora, ja rien. Pamba, el culet. Diu, perquè plori. Perquè si plora, respira. I si respira, ja està. Ja ha nascut, ja està.
Sí, sí,
no?
Sí.
Li funcionen els pulmons...
I al cap de dos o tres mesos...
Diríem, ja s'ha socialitzat tant, no? Ja està tan humanitzat que pot, diríem, respondre, donar-li, diríem, als seus pares això que els pares també esperen d'ell, no? És a dir, donar-li satisfacció...
Mm-hmm. Una reciprocitat,
sí, vaja. Mostrant, diríem... Sí, exactament, no? Mm-hmm. La satisfacció que té, fent-los contents, i clar, i això és una roda que es realimenta, quan més veu que els pares estan contents, més somriu, més fa... No tots ho fan de la mateixa manera, sí, més o menys pel mateix, pels vols, això dels dos mesos.
Ni tots d'una forma tan continuada.
Exactament. Hi ha qui és més rialler, el mateix que els plors. Hi ha qui és més ploraner i hi ha qui ho és menys. Això, cada no, nadó és un món.
No vol dir res,
Vol dir que de què ben aviat som tan diferents ja només de començar. Això que començava a dir abans de les jornades aquestes, sí. Va venir un neonatòleg d'un servei de no sé quin és, d'un dels hospitals, i bueno, i han descobert això, que els nadons expressen coses que els metges no les entenen. Això sí. Aleshores, a mi em resulta còmic. Però bueno, anava dient, no, per exemple... No, van arribar a veure que havien de posar, per exemple, menjadors per als pares, perquè clar, si venien de Vic o venien de no sé on, pobra gent, bé, i que era important que els pares estiguessin una mica bé, perquè després, clar, si havien d'estar
amb els fills, amb els
nadons,
que estiguessin en bona predisposició.
Doncs tal és així que, a més, han seguit una escola de no sé qui, una d'aquestes que van, diríem, baremant tot i tipificant tot, que tradueix. Aleshores hi ha dues persones que fan com de traductors de les emocions del nadó, del que necessita el nadó, de
t'està dient allò, t'està dient no sé què.
Exacte, i han arribat a grans conclusions, com ara, per exemple, no cal que el despertis per menjar, perquè si està dormint és que necessita dormir. Dius, bien, gol, no? Dius, però per què a la ciència li costa tant aquestes coses, no? O per què costa tant de veure les peculiaritats, les particularitats, les mostres que es donen, no? I aleshores aquest metge deia, bueno, hem après de que els bebès parlen. Dic, no, el que han après és escoltar-los, perquè després sempre ho han fet, i els que treballem en aquests àmbits des d'una altra disciplina ho sabem de fa molt de temps. I no és que ara el 2010 hagin començat a parlar, no?
En els minuts finals, començàvem amb la por i el patiment, perquè hi ha plors que han de fer patir o plors que no. Perquè com sabem, com es pot intentar saber que aquell plor respon o aquell crit respon a alguna cosa que ha de fer patir més que alguna altra?
A veure, diríem, quan estem parlant de mares i de pares, hi ha una coneixença del fill que fa, diríem, des de distingir plors, a dir... en 5 minuts se li passa.
D'acord.
Està rabiós perquè s'ha frustrat perquè no tenia Colacao, i ara en 5 minuts se li passa. ha un plor, diríem, que mostra això, un sentiment, no, de ferida, de dolor, i això sí que als pares els afecta molt més. És a dir, cap pare li agrada veure el seu fill patir o no, passar-s'ho malament, però sí que discriminen molt. Aleshores, els que no els coneixen ja és diferent, no? I aleshores, clar, ploren, i de vegades hi ha gent que s'impacta molt.
D'acord, algun tòpic per acabar, un nen o una nena que hagi plorat molt de petit serà un nen o una nena més sensible emocionalment quan sigui gran? Sí? No?
No necessàriament.
No necessàriament, eh?
No, no. Després hi ha una... El que sí és que un nen que ha plorat molt durant els tres primers anys de vida són uns pares que han quedat molt marcats per aquesta qüestió.
Sí?
Això seguríssim. Sí, 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 afecta moltíssim. Afecta moltíssim. Trasbalsa molt i deixa una traça important en els pares, eh? Home, imagina't, hi ha gent que pràcticament no dorm, que viu, diríem...
Aquella traça que molts pares recorden a vegades quan els fills són grans i diuen tant que ploraves de petit, tant que ploraves de petit. O sigui, que és una d'aquelles qüestions que marquen més...
Molt, en els pares, moltíssim. En els pares. Moltíssim. I que tant de bo es tingués més en compte. Vull dir, a l'hora de consultar, a l'hora d'intervenir, que de vegades justament, o sigui, les disciplines més mèdiques no se n'ocupen d'aquestes coses. No, si està bé, està... Bueno, pues ja està.
Però en principi, plorar més o menys no és símptoma de res en el futur.
Dintre d'uns determinats...
O sigui, una cosa és
cosa és el tarannà d'un nano, que sigui més
que,
o menys...
Que el tenim de petit.
Tenim tarannà, sí. Ja, que després es van modificant, no és que siguin tal qual sempre, però sí que tenim tarannà.
Els tenim.
Sí. Hi ha qui dorm més, qui menja més, qui... O sigui, qui no falla per les tomes i a qui falla perquè prefereix dormir. Hi ha moltes modalitats. Però diríem, quan un nano no dorm, quan un nano plora molt, quan un nano té els pares destrossats, diríem, o els pares no aconsegueixen
trobar, diríem, administrar aquesta situació.
Efectivament. Aleshores, jo crec que és significatiu. Alguna cosa està passant.
D'acord.
Hi ha alguna cosa que no acaba
quan coincideixen, per dir-ho d'alguna manera, aquest desordre general.
Aquí està. Fixa't. És una disfuncionalitat. No està funcionant com hauria de funcionar. El dormir, el menjar, el descansar, perquè els pares també han de descansar, i descansen quan el nano descansa.
Sí,
i si el nadó no dorm, els pares tampoc.
No? Els pares deuen pensar, ai, aquest home...
No serà perquè jo ho digui, és perquè ho hem viscut.
És bon viscut, no?
Sí.
És així, això.
Sí.
És així.
No, i és molt dur, i diríem, i afecta moltíssim.
D'acord, o sigui que dins d'uns límits, que tots som diferents quan naixem, sí que hi ha veritablement un moment en què es pot travessar un determinat límit que l'especialista pot dir no, encara que sigui acabat de néixer o encara que tingui 3 mesos, això no ha d'anar així.
A veure, tan i tan petit costa una mica més, però aviat sí.
Aviat es pot veure si aquesta vida va més o menys ordenada.
Clar, perquè diríem, durant els 3 primers mesos, el primer trimestre del nadó és justament, és com anar... Però després ja s'haurien de començar a veure els resultats. És a dir, diferenciar nit i dia, dormir 8 horetes ben bé... clar, però si passen 3 mesos, si passen 6, i continua igual, la mare despertant-se cada 2 hores... No, clar, és que
hi ha alguna cosa que no...
Xina. A veure, és desmuntador. No hi ha cos ni cap que aguanti...
Sí, però no crec que ens ho diguis tan poc que sigui una tortura xinesa, que també, sinó perquè ja no és normal que passi això.
Però aquesta normalitat no ho és per ningú.
D'acord.
No és per la mare, no és pel pare, no
encara
és pel nadó.
Encara que els pares, com que ho visquin cada dia, hagin interioritzat una forma de funcionar que no és la normal.
Efectivament.
D'acord.
Encara que tinguin un esperit de sacrifici enorme,
No és normal.
No és normal, i a més afecta el vincle, perquè per més que te l'estimis, o sigui, també li agafes una tírria important.
10 i 48, ja ens ho va dir en Roman un dia, que l'amor no ho aguanta tot, tampoc.
No,
no.
I a part es complementa amb l'odi que també tenim i sentim.
Divendres que ve continuarem, Roman, gràcies,
sisplau.
Com sempre, i en uns instants, la crònica del Rally que arriba aquest diumenge amb l'Antoni Maré.